molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
No hi ha hagut sorpresa, s'esperaven pistes de què vol fer Quim Torra si finalment el Tribunal Suprem l'inhabilita en el seu Parlament avui al debat de política general, però com dèiem, doncs no ha estat així. Demà el Tribunal fa la vista pel recurs de Torra contra la sentència per la pancarta del suport a presos polítics i exiliats. El president, això sí, ha parlat d'una legislatura marcada pel que considera un cercle perfecte de la repressió, seguint el que va començar Mariano Rajoy impedint l'elecció de Carles Puigdemont i que pot acabar, ha dit, amb la seva destitució per part del govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Tot això mentre l'oposició demana eleccions ja. És dimecres 16 de setembre de 2020, ens ocuparem abastament del debat de política general, però tenim també altres titulars d'aquesta jornada, com la previsió del pic de la segona onada de la Covid-19. L'investigador Àlex Arenas el preveu en 4 o 6 setmanes, Marta Pardell.
Arenas, que és físic de l'equip de la Universitat Rovira i Virgili, vaticina que els contagis creixeran per l'obertura de les escoles. Considera que hauria hagut de fer-se esglaonada i per zones.
I ja hi ha 34 grups escolars confinats, però amb les xifres de contagi que de moment van a la baixa, les últimes hores hi ha hagut 669 diagnòstics per PCR i 3 morts.
També cau 3 punts l'índex que mesura el risc de rebrot, que és de 154 punts. La velocitat de contagi s'allunya de l'1, ara ja és del 0,92.
Ofensiva dels Ministeris de Treball i Hisenda perquè els telèfons mòbils i els ordinadors d'empresa siguin salari en espècies.
El diari Expansión explica avui que ja hi ha empreses que han rebut requeriments d'inspecció de treball i d'Hisenda.
I atenció a l'alerta del Departament d'Agricultura davant d'uns enviaments postals que estan arribant a les bústies d'alguns ciutadans.
Són cartes que venen d'altres països i que contenen llavors. L'agricultura demana que se n'alerti, sobretot que no es plantin. Poden ser espècies invasores perjudicials per al medi.
I en esports, el waterpolo torna després de 6 mesos sense competició.
Aquest vespre comença la Copa Catalunya, tant masculina com femenina, amb 5 partits. Un dels que estava previst per avui, el Mataró Horta femení, ha quedat suspès per un positiu en l'equip barceloní.
I fem un cop d'ull també a una altra informació important, que és el temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer el Jordi Cruz, que ens expliques. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda tornarà a fer força calor arreu de Catalunya. La temperatura podrà superar els 30 graus en molts punts de l'interior i fins i tot acostar-se als 35 a punts de ponent. El temps en general assolellat, però comencen a créixer ja alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya. De fet, aquesta tarda hi haurà nuvolades que deixaran ruixats al Pirineu i al Prepirineu, fins i tot amb alguna tempesta, sobretot cap al sector més oriental, i també és possible algun ruixat més aïllat a la serralada transversal i cap al prelitoral sud. El vent en general serà fluix, demà un temps una miqueta més assolellat i sembla que divendres a la tarda la pluja podria arribar a bona part de la meitat oest de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Cruz. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Pardell i coordinant la Marta Manyer. Us parlen a Morgades i Valldosera, passen gairebé 4 minuts del punt de les 2 i a aquesta hora, com sempre, nosaltres comencem.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
És la nostra portada d'avui al debat de política general que ha començat aquest matí al Parlament. S'esperaven més detalls sobre què farà Quim Torra si el Tribunal Suprem confirma la seva inhabilitació per la pancarta de suport als presos polítics i exiliats. Demà es fa la vista del recurs del president, però la incògnita es manté. Torra s'ha limitat a denunciar un embat contra la llibertat d'expressió. Més enllà d'això, la lluita contra la Covid-19 ha ocupat gran part del seu discurs, on ha tornat a demanar cobertura per als pares i mares que s'hagin de quedar a casa a cuidar nens en quarantena. Repassem les claus del seu discurs amb el Jordi Casino. Jordi, bon dia. Explica'ns-les, si us plau.
Bon dia, Anna. Doncs una hora i 55 minuts ha durat la intervenció del president de la Generalitat, la tercera que fa en un debat de política general i la número 34 en la història del Parlament. Un Torra que ha acabat el seu discurs fent referència a la seva cita de demà al Suprem, on pot ser inhabilitat. Ha recordat que la legislatura va començar amb un estat, governat aleshores pel Partit Popular, que no va deixar escollir un president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i que pot acabar amb la inhabilitació d'un altre president, ell mateix, ara amb un govern progressista a Madrid. Tot plegat demostra per Torra que continua l'embat repressiu de l'Estat contra Catalunya.
Perquè hi ha un estat instal·lat en la venjança que vol inhabilitar un president de la Generalitat, per haver defensat la llibertat d'expressió. No per una pancarta que deia tot anirà bé, no, sinó per una pancarta que reivindicava la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Exactament deia això. Perquè quan es diu no, inhabiliten el president per una pancarta. No. Què deia aquella pancarta? O és que si hagués dit una altra cosa hi hauria un president de la Generalitat declarant demà al Tribunal Suprem?
En tot cas, i com deies, bona part de la intervenció de Torra està marcada sobretot per l'explicació de l'acció del seu govern en la lluita contra la pandèmia i després de recordar que la situació ara és molt millor que la que hi havia el mes d'abril, les taxes de contagi continuen sent massa altes. Per aquest motiu, ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana.
No podem continuar amb aquestes taxes de risc de rebrot? És impossible pensar que d'aquesta manera ens en sortirem. Jo demano que es prenguin decisions responsables. Escolta, no va ser fàcil tancar el Segrià i Lleida i amb una certa contestació social, però avui el Segrià i Lleida són les comarques, és una de les comarques que tenim millor del país, amb el millor risc de rebrot del país. Doncs s'han de prendre decisions, perquè si no tot això, com pensen baixar de més de 500 punts de risc de rebrot de Madrid?
Un Torra que, com comentava, s'ha lamentat que el govern espanyol encara no hagi regulat que els pares o mares puguin agafar una baixa laboral quan un fill seu estigui en quarantena. A banda del conflicte polític amb l'Estat i d'aquesta lluita contra la pandèmia, Torra ha anat desgranant fil per randa de l'acció del seu govern, explicant totes i cada una de les iniciatives que han dut a terme fins ara, com per exemple fer arribar la fibra òptica a tots els municipis de més de 50 habitants, l'aposta per una mobilitat més sostenible o la llei que permetrà regular el preu dels lloguers a Catalunya.
Gràcies, Jordi. Després de la intervenció de Quim Torra, ha estat el moment dels portaveus dels diversos partits a la cambra, començant per Ciutadans. Aquestes intervencions les seguia la nostra companya Mont Carvajal. Mont, bon dia. Com està anant això? Què ens en destaques?
Bon dia. Ja està intervenint l'últim grup, Junts per Catalunya, però repassem una mica el que han dit els socis de govern. Esquerra Republicana ha demanat una resposta conjunta a la possible inhabilitació del president Torra. Ho ha dit Sergi Sabrià.
Davant d'aquest nou atac no podem viure un nou episodi de divisió de l'independentisme. Ningú pot fer càlculs electoralistes de curta volada. És urgent i imprescindible que els socis de govern primer, però conjuntament amb els companys de la CUP, puguem pactar quin han de ser els escenaris davant d'aquesta possible inhabilitació. No podem deixar que simplement passi i trobar-nos al darrer minut amb visions diferents sobre la resposta a donar. Ja ens hem equivocat altres vegades.
Sabrià ha dit que planificar no és avalar la repressió, sinó tombar-la. També la CUP demana solució comuna després d'haver qualificat de fracàs el govern tant a nivell nacional com a nivell social. I eleccions perquè comenci un nou cicle independentista, han dit. Els partits no independentistes com ara els Comuns o el PSC han demanat eleccions. Per Miquel Iceta, del PSC, és millor que les convoqui el president que no pas el Tribunal Suprem.
Respectar l'estat de dret i la separació de poders implica també acatar les resolucions judicials, agradin o no. Nosaltres creiem que és millor per Catalunya que sigui el president de la Generalitat qui convoqui les eleccions, que no siguin efectes induïts per decisions d'altres institucions el que ho facin. I per tant, jo li reitero, jo li demano que acabem aquesta legislatura amb la màxima dignitat possible.
I Jessica Albiach dels Comuns alerta que si no es convoquen eleccions ja podria haver dos presidents no efectius si es fa finalment la via Venturós i enmig d'una crisi brutal, ha dit. I des de Ciutadans, Carlos Carrizosa ha dit que impedirà que Torra bloquegi Catalunya ignorant el Tribunal Suprem o no convoquen eleccions.
Hablaremos con el resto de grupos parlamentarios. Ustedes no van a conseguir bloquear Cataluña, no toleraremos que sigan empobreciendo Cataluña, no consentiremos que sigan degradando nuestras instituciones, no permitiremos que secuestren el futuro de todos los catalanes, no permitiremos que nos hagan rehenes de sus delirios. Vamos a recuperar Cataluña porque es posible y porque los ciudadanos catalanes lo merecen. Señor Torra, adiós.
I aquesta proposta de Ciutadans, doncs, s'hi ha afegit el Partit Popular per impedir, han dit, el bloqueig, que Torra bloquegi les institucions. Alejandro Fernández diu que si Torra quedés inhabilitat hi hauria tres presidents simbòlics: Puigdemont des de Waterloo, Torra i Aragonès, que tampoc podria manar del tot.
Gràcies, Mont. Tot això al Parlament, on continua aquest debat de política general. Mentrestant, aquest matí també estàvem pendents d'una altra reunió, en aquest cas dels ministres de Política Territorial i Sanitat, amb el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, una trobada que arriba després del revés al decret dels romanents i l'anunciat aixecament del sostre de despesa dels ajuntaments per aquest any. Després d'aquesta trobada oferien una roda de premsa, en aquest cas n'estava pendent la nostra companya Montse Hidalgo, i connectem. Montse, què han dit? Bon dia.
Una nota on ens asseguren que el govern central té la intenció de distribuir mascaretes a tot l'estat. A Catalunya en concret distribuirà gairebé 2,5 milions de mascaretes coincidint amb l'inici del curs escolar. Les farà arribar als ajuntaments a través de les delegacions i subdelegacions del govern i també entitats socials com Creu Roja, Càritas o el Comitè Espanyol de Persones amb Discapacitat. Així que comenci aquesta roda de premsa i donin altres detalls d'informacions de rellevància, us les explicarem.
Gràcies, Montse. Doncs n'estarem pendents. I us ho dèiem en titulars, el pic de la segona onada de la pandèmia arribaria a Catalunya en 4 o 6 setmanes, si més no aquesta és la previsió, que avui ha fet des dels micròfons de la xarxa Àlex Arenas, que és físic i investigador de la Universitat Rovira i Virgili. Creu que bàsicament serà conseqüència de no haver fet una obertura esglaonada i per zones dels centres escolars. Vanessa Raja, bon dia, ens ho amplia, si us plau.
Bon dia. Arenas diu que ens trobem en la conjuntura perfecta per predir aquest rebrot de la pandèmia i apunta que la segona quinzena d'octubre ens podem tornar a trobar amb els hospitals saturats. Aquesta conjuntura és l'obertura generalitzada de les escoles i el retorn massiu dels ciutadans al seu lloc de feina. Pel matemàtic són faves comptades. Atenent el ritme de contagi i els tempos d'incubació, d'aquí 4 o 6 setmanes, a molt estirar, hi haurà un nou boom d'infectats.
Ara mateix ens trobem en una situació en el que les properes dues setmanes el que veurem és un augment de casos molt significatiu. Aquests temps ara s'han allargat, estem parlant per exemple que des de que detectem incidència fins que els casos d'UCIs comencen a pujar serien uns 28 dies i això ens dona un panorama que d'aquí un mes, mes i mig serà força complicat a Catalunya i m'atreveixo a dir que la resta de l'Estat en algunes localitats encara molt pitjor.
I la culpa serà perquè s'han obert les escoles de forma indiscriminada, sense valorar les taxes de contagi per zones i perquè no s'està parant atenció a la qüestió de la ventilació i de l'aire que respirem. Arenas diu que cal estudiar, treballar i fer vida en general amb les finestres obertes quan hi ha grups de gent en una mateixa sala, tot i que sigui hivern, i que els circuits d'aire tancat són el gran enemic invisible. Per tant, distància social, neteja de mans, mascareta i, molt important, que corri l'aire.
Gràcies, Vanessa. Doncs que corri, previsions aquestes que esperem que no es facin realitat, però són càlculs matemàtics, malauradament. De moment us hem de dir que les dades van a la baixa, les de contagis i també l'índex que mesura el risc de rebrot, que ha caigut 3 punts, ara mateix és de 154 punts.
També cau la velocitat de contagi, que s'allunya de l'1, és de 0,92, segons informa el Departament de Salut. A les últimes 24 hores hi ha hagut 669 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR i 3 morts. Hi ha 795 persones ingressades als hospitals, 135 a l'UCI.
Pel que fa als confinaments escolars, avui els departaments d'Educació i Salut han fet una compareixença per anunciar als grups que han hagut de tornar a casa des de dilluns. En total ja són 34, és una de les dades del retorn a les aules que han donat. Les té totes la Maite Polo. Maite, quan vulguis, bon dia.
Bon dia. A Barcelona els grups confinats s'han doblat de 4 a 8. S'hi han afegit els nens i nenes de 3 centres en concret. També hi ha aules tancades a Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Centelles, Manlleu, Balenyà, Sant Feliu de Guíxols, entre altres poblacions. El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha assegurat que estan preparats per a una multiplicació dels casos a les escoles i demana que no es vegi com quelcom estrany.
Ho hem preparat justament per atendre casos a les escoles, perquè sabem que n'hi hauran. I no ens haurem de sorprendre si demà doncs, resulta que ens ha multiplicat per 2, hem preparat. Nosaltres treballàvem amb aquests escenaris perquè és l'escenari que tenim en el context epidèmic actual.
Ara mateix hi ha 72 mestres i professors amb coronavirus i 54 alumnes i estan confinats igual que els seus contactes estrets, 285 docents i 516 estudiants. Els percentatges són del 0,19 en el conjunt de mestres i professors a Catalunya i del 0,03 si tenim en compte la globalitat de l'alumnat. Atenció, perquè si en una classe hi ha un nen o nena amb símptomes i es fa la PCR, tot el grup bombolla, es recomana que els germans de tots aquests alumnes també quedin aïllats a casa.
Gràcies, Maite. Doncs recollim aquesta recomanació. Avui també feien balanç no només els departaments d'Educació i Salut, sinó també els hotelers de Barcelona, balanç d'aquesta temporada d'estiu i situació del sector, sobretot ara que s'han tornat a prorrogar aquestes restriccions a Barcelona amb l'aforament permès del 50% com a màxim. Venen d'un estiu dramàtic, amb una caiguda de la facturació de 850 milions d'euros els darrers 6 mesos. Marta Patricio, bon dia. Més dades?
Bon dia. Doncs estiu dramàtic i les perspectives de futur no són millors. Escoltem el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Mestre, i algunes de les dades que ha donat.
Un drama. És un drama i és insostenible. La gent que porta molts anys al sector mai havia vist una situació com la que ens trobem ara. Per concretar-ho, amb xifres, us podem dir que a dia d'avui pràcticament la planta hotelera està tancada al 75%. I d'aquest 25% aproximat de planta que està oberta, l'ocupació està entre un 10 i un 15%.
El president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Mestre, s'ha mostrat pessimista amb les previsions pels propers mesos, ja que creuen que pràcticament no hi haurà ni fires ni congressos. És per això que demanen mesures concretes per salvar el sector i entre elles destaquen un pla de rescat directe pels hotels, noves línies d'ajuts autònoms i microempreses del sector, donar continuïtat als ERTOs i la reducció i moratòria d'impostos i taxes.
Gràcies, Marta. Passa un minut d'un quart de tres. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. La primera, la incògnita que continua sobre què farà el president Quim Torra si el Suprem valida la seva inhabilitació.
Avui no ho ha explicat al debat de política general, on sí que ha parlat d'una legislatura marcada pel cercle perfecte de la repressió que va començar amb Carles Puigdemont, diu, i que acabarà amb ell. L'oposició li demana eleccions.
En 4 o 6 setmanes hi hauria, atenció, un nou pic de Covid-19, segons ha previst a la xarxa l'investigador Àlex Arenas.
Arenas és físic de l'equip de la Universitat Rovira i Virgili i vaticina que els contagis creixeran per l'obertura de les escoles. Considera que hauria hagut de fer-se de manera esglaonada i per zones.
I ja hi ha 34 grups, de moment, grups escolars confinats, especialment a l'àrea metropolitana, però les xifres de contagis van a la baixa. A les últimes hores hi han hagut 669 diagnòstics per PCR i 3 morts.
També cau 3 punts l'índex que mesura el risc de rebrot, que és de 154. La velocitat de contagi s'allunya de l'1, ara és de 0,92.
Amb tu he après. Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem parlant de transport, del futur de la mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és el títol d'unes jornades virtuals que avui organitzava el Col·legi d'Economistes de Catalunya. Ricard Font, que és el president de Ferrocarrils de la Generalitat, ha apuntat que aquesta mobilitat és clarament ineficient i que cal una nova oferta, també un debat sobre com finançar-la. Diana Bermejo, bon dia, com ha anat? Explica'ns-ho, si us plau.
Bon dia, Anna. Comencem amb una dada. Mentre que la ciutat de Barcelona entre un 70 i un 80% de la mobilitat es produeix en transport públic, a peu o amb vehicles nets, per contra cada dia es produeixen prop d'un milió de desplaçaments en vehicle privat entre Barcelona i altres nuclis urbans del país. Uns moviments ineficients a nivell ecològic, però també econòmic. Per evitar-ho caldrien, segons el president de Ferrocarrils de la Generalitat, unes 300.000 noves places de ferrocarril que connectessin Barcelona amb altres ciutats catalanes. Escoltem Ricard Font.
Poder generar una oferta de transport públic que connecti bé les ciutats mitjanes amb les grans metròpolis. I aquí és el que deies, nosaltres hem de connectar bé el continu urbà de Girona, el continu urbà de la metropolitana de Tarragona, l'Anoia, el Bages, l'Osona, amb el que és aquest la regió metropolitana i el Vallès.
Segons el president de Ferrocarrils, cal replantejar de manera urgent com es financia el transport públic, que en un 50% l'assumeix l'administració. I en aquest sentit, l'objectiu seria que la mobilitat bruta pagués la neta. També la normalització de les reunions virtuals o el teletreball que ha comportat la crisi de la Covid han eliminat un important volum de desplaçaments. I segons Ricard Font, això dona als governs un marge extra per repensar aquesta mobilitat del futur.
Gràcies, Diana. I encara en clau de mobilitat, avui hem de parlar d'aquest augment de l'ús de la bicicleta que ha comportat la Covid-19. Això ha portat a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per exemple, a instal·lar més aparcaments a les portes d'escoles i instituts per a bicis i també per patinets. És una crònica des de Cugat Mèdia. Marc Castro, bon dia, tot teu.
Bon dia. Tot plegat és una iniciativa amb què el govern de Sant Cugat del Vallès vol promocionar la mobilitat sostenible, sobretot entre els infants i els joves, ja que es complementarà amb la potenciació dels cursos de conducció segura sobre dues rodes que es fan als centres educatius. A més, el regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport, José Gallardo, ha recordat que aquest estiu s'han fet actuacions per millorar l'accés a les escoles, com la posada en marxa d'un semàfor a la rotonda del camí de Campagant per accedir a l'escola La Floresta, la construcció d'un pas elevat al carrer d'Alfons a Aragó per accedir a l'Institut Leonardo, la pavimentació del camí que porta l'escola Avens i les obres de millora a l'entorn de l'escola L'Olivera. L'escoltem.
Començarem a col·locar 120 aparcaments de patinets i 80 de bicicletes als diferents centres educatius de primària i secundària d'aquest municipi. Ho col·locarà la pròpia brigada. Continuarem fent els cursos de conducció segura als centres escolars, així com l'accés i els camins segurs escolars.
Coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès estrena també 5 noves bicicletes elèctriques amb les que ja disposava la flota municipal, sumen 25.
Gràcies, Mari. Ens fem ressò també d'aquest titular, aquesta notícia que llegíem avui al diari Expansió, en una ofensiva del Ministeri de Treball i d'Hisenda perquè els telèfons mòbils i els ordinadors d'empresa, atenció, cotitzin i tributin com a salari en espècie o retribució flexible.
Diu el rotatiu que hi ha empreses que ja han rebut requeriments d'inspecció de treball i seguretat social i també d'Hisenda. El salari en espècie, que inclou des del pagament de guarderia el lloguer d'una casa, no pot superar el 30% del sou i inclou alguns avantatges fiscals. El pacte en empresa i treballadors i sempre ha d'estar reflectit a la nòmina. Segons la regulació actual, telèfons d'empresa, connexió a internet o ordinadors portàtils són salari, però tal com ha explicat a la xarxa Elena López, graduada social i associada del despatx Guillem Becares, cal concretar quin és l'ús privat que se'n fa d'aquestes eines.
Si el uso es profesional, la inspección no puede exigir que se incluyan estos conceptos, ya que los conceptos en especie únicamente retribuyen el uso particular que se le da al bien que usa el trabajador y que es propiedad de la empresa. En el caso que sí estemos ante un caso de uso particular, se deberá hacer una valoración del porcentaje del uso particular que se le da al bien, y ese será el importe en concepto en especie a incluir en la nómina. Igualmente, en estos momentos, la norma no tiene determinado nada al respecto. Deberemos ver un poco la evolución de esta materia.
Aquest fet és un dels esculls que s'han de superar la nova llei del teletreball que prepara la Moncloa i que, òbviament, inclou que els treballadors tinguin aquestes eines a casa.
Gràcies, Marta. I en crònica cultural portem tota la setmana passant per Vic cada dia pel Mercat de Música Viva. Aquest vespre a les televisions locals hi podreu veure el concert de Les Migues, que hi han enregistrat. No és, però, l'únic del programa d'aquesta cita. Natàlia Peix, bon dia, des del nou FM. Ens el repassa, si us plau.
La banda sonora de Cinema Paradiso sona així, reinterpretada pel compositor i pianista vegenc Carles Casas, que al costat de l'Orquestra de Cambra de Vic ha presentat al Mercat de Música Viva l'espectacle amb què homenatge Ennio Morricone. Tot i que el projecte, que comptava amb els comentaris sobre l'escenari del crític de cinema Àlex Gorina, ja havia començat abans, la mort de Morricone el passat 6 de juliol als 91 anys l'ha convertit en un record pòstum al compositor italià, autor de centenars de bandes sonores. Carles Casas, que té Morricone de referent, s'ha centrat especialment en tres pel·lícules: Cinema Paradiso, Novecento i Hi havia una vegada Amèrica. Aquest dimecres, els concerts enregistrats que emet el Mercat de Música Viva mostren des de la clàssica contemporània del pianista igualadí Carles Viernés, amb el seu nou espectacle IAM, la presentació de la banda, el nou projecte musical de Dani Poveda, o l'estrena del darrer treball de l'usonenc Matthew McDade, l'EP Look Away Sunchild. El concert que es podrà seguir per les televisions de la xarxa serà el de Les Migues, amb una altra primícia, l'espectacle Empatia.
Doncs ja ho sabeu, nosaltres ara saltem als esports. Connectem amb l'Eduard Cabré, que és qui en sap. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, parlem de waterpolo perquè el waterpolo torna després de 6 mesos sense competició. Aquest vespre comença la Copa Catalunya, tant masculina com femenina, amb 5 partits. Un dels que estava previst per fer-se avui, el Mataró Horta Femení, ha quedat suspès per un positiu de l'equip barceloní. En categoria femenina, avui, Barceloneta Sant Andreu i Terrassa Sabadell, tots a 9:15. I en categoria masculina, a Copa Catalunya de waterpolo, el menú per avui és a 9:15, Granollers Vallirana i Sabadell Montjuïc, i a 9:00, Premià l'Hospitalet. I no deixem encara les afectacions de la Covid-19 en el món de l'esport, perquè el partit que s'havia disputat entre el Voltregà i el Bigues i Riells de Copa Catalana d'hoquei patins femení no es va poder jugar per un positiu en l'equip visitant. Des d'on Codinenca ens ho explica l'Ignasi Serrats.
El club d'hoquei patins Bigues i Riells no va poder jugar ahir la tornada dels quarts de final de la Lliga Catalana contra el Voltregà a causa d'un contacte amb un positiu de coronavirus el passat diumenge. El club va comunicar a través de les xarxes socials que totes les jugadores de la plantilla estan en quarantena des d'ahir a la tarda i de moment cap jugadora ha presentat símptomes. Marta Borràs, capitana del Bigues, ha explicat com van rebre aquesta notícia.
Ens ha sigut una mica un xoc de dir, ostres, estar ja mentalitzades per jugar al partit i amb moltes ganes d'intentar remuntar aquest partit i això, i que a sobre l'havíem preparat moltíssim i res, pues, al final ha sigut com, bueno, ens ha de ser responsable i és el que hi ha, és el que ens toca viure ara mateix i lo primer és lo primer.
Aquest contacte es va produir l'endemà del partit d'anada i, per tant, ni els àrbitres ni les jugadores del Voltregà estan afectades per aquest positiu. La Federació Catalana de Patinatge ha anunciat que el Voltregà, que va guanyar 0-2 al partit d'anada, passa directament a la Final Four de la Lliga Catalana.
I en futbol, el Barça rep el Girona a partir de les 7 de la tarda en un nou test de pretemporada. El partit es jugarà a l'estadi Johan Cruyff i Ronald Koeman no ha convocat el davanter uruguaià Luis Suárez. I la Federació Catalana de Rugby ha decidit, juntament amb la Santboiana i el Barça de Rugby, ajornar la Supercopa Catalana Vueling, que s'hauria de disputar aquest mes de setembre en circumstàncies normals. D'entrada, es diu que aquesta Supercopa de Rugby es farà més endavant. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés. Són els esports d'aquest dimecres. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 3:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
012, la millor resposta.
Què fas?
Doncs estic buscant un curs de català per en John, un company de feina que ha arribat fa poc i vol espavilar-se amb la llengua.
Si voleu aprendre o millorar el vostre català, el Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos per adults, presencials i en línia de tots els nivells. Hi ha més de 146 punts d'atenció per tot Catalunya. Trobareu la informació al web del Consorci o al portal parla.cat.
Per què? Apunta-m'hi bé, també. Sempre està bé millorar, no?
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Errar significa equivocar-se, però també anar d'una banda a l'altra deixant-se endur per l'atzar, la qual cosa tant pot ser un error com un encert. Però la proposta en xarxa d'avui us asseguro que està més que planificada i és impossible que falleu. Es tracta de la primera edició del festival Arran, una proposta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs que tindrà lloc a l'Alta Ribagorça del 18 al 27 de setembre. L'Arran es presenta com una sèrie d'itineraris d'art i pensament, amb espai per a la creació cultural més transgressora i experimental del moment. Tots els actes són gratuïts, però cal reservar-ne l'entrada per poder garantir un aforament d'acord amb les normes sanitàries vigents. Tot plegat arrencarà el 18 de setembre a Vilaller, amb la inauguració de l'exposició col·lectiva Dones, retòriques del poder i utopia del desig. El programa del festival ens ofereix activitats relacionades amb la poesia, com la presentació del poemari de Juana Dolores Romero Casanova, Bijuteria, dissabte 19. També amb les instal·lacions artístiques, com la ruta per les esglésies de la Vall de Boí, el diumenge 20. La música, amb un altre itinerari per esglésies i ermites amb el concert acústic Tot dorm, diumenge 27, i fins i tot diàlegs, com el d'ètica i periodisme en temps de coronavirus, dissabte 26, al Pont de Suert. Del 18 al 27 de setembre, primera edició del Festival Arran, itineraris d'art i pensament. Programació i entrades al web arran.cat. La xarxa de comunicació local.
Extraño, con el sol en la mirada, con las luces apagadas, cuando no te puedo ver, amor, te extraño, en la memoria de la piel, te extraño, del derecho y del revés, no sabes bien cuánto te extraño. you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You acting tonight.
Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing out, energy taking control. I'm speeding up, my heart be dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You acting tonight.
'Cause I need your green light. Day and night, say the truth in mind, 'cause I need I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Escoltes Ràdio Sant Vicenç.